La Universitat Rovira i Virgili, una universitat propera i de qualitat, t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que la pandèmia del coronavirus, segons diu ell, s'ha acabat, tot i que ha reconegut que el seu país encara tenen un problema amb la Covid-19. Ho va dir durant una entrevista a la cadena CBS.
La pandèmia s'ha acabat. El Covid encara és un problema i seguim treballant, però la pandèmia s'ha acabat. Si s'hi fixa, ningú ja no porta mascaretes i sembla que la gent es troba bé. Les coses estan canviant. Aquest n'és un bon exemple.
A casa nostra, la incidència de la Covid és molt menor. Salut ha declarat 32 ingressats menys per Covid durant la darrera setmana, una xifra que suposa un total de 392 hospitalitzats. A més, hi ha 13 persones ingressades a les UCIs i s'han declarat 7 morts, tots majors de 80 anys. Amb aquestes dades, no sé si podem dir com Joe Biden que el coronavirus s'ha acabat. En tot cas, li preguntarem al Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
I en aquest cas a la secretària de Salut, sí, la senyora Carme Cabezas. Sí. Senyora Cabezas, sí. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Sí. Josep Corbella, tal com diu Joe Biden, la pandèmia s'ha acabat?
La pandèmia l'estem deixant enrere.
Bueno, sí, passa... però la pregunta no és aquesta, la pregunta és...
S'ha acabat o no s'ha acabat? El problema és que aquest és un procés gradual. D'entrada no hi ha una definició de quan s'acaba. No hi ha uns indicadors que et puguin dir que el dia declararem que s'ha acabat. Aquest és un procés gradual per aquesta pandèmia i amb qualsevol altra pandèmia anterior, perquè s'acaba quan la població té prou immunitat per aturar el virus. I aquesta immunitat es va construint a poc de manera gradual. Això és com... mira, això és com quan es fa de dia. No hi ha un moment que puguis dir fa un segon, fa un minut, era de nit, era negra nit, i ara és som a ple dia. No, és un procés gradual. Doncs amb la pandèmia ens passa el mateix. Està sortint el sol.
Però s'ha acabat o no?
Poètic,
no s'ha acabat. Clar, és que has fet ara poesia científica.
Anem camí de, però no s'ha acabat encara, no?
Encara no s'ha fet el dia.
És la fase aguda de la pandèmia, la de les grans restriccions, això ja ha passat. Això ha passat i no tornarà. El fet de tenir un virus que ara està estès a tot el món, que seguirà causant infeccions, doncs continuarà. Aleshores, una persona pot argumentar que sí o que no, dient els meus criteris per dir que s'ha acabat són aquests, però aquests criteris no n'hi ha de consensuats, universals, diguem, protocolitzats per la comunitat mèdica. Pel senyor Joe Biden s'ha acabat? Doncs, d'acord, és argumentable. Pots dir que no s'ha acabat? També és argumentable. L'OMS no ha dit encara que s'hagi acabat. Diu que estem a la fase final. Molt bé, sigui independentment de quins siguin els teus criteris per dir que s'ha acabat o no s'ha acabat, i on posi cada persona la seva barrera de dir a partir d'ara és de dia, el que està clar és que estem de sortida, estem a la fase final d'aquest procés.
Veus?
I estem en un procés de recuperar la plena normalitat.
Bueno.
I, de fet, si et fixes en el que passa al nostre entorn aquí a Catalunya, escolta, estem fent una vida normal com si ja fos de dia. Per tant, per nosaltres, efectes pràctics, s'ha acabat.
A mi m'agradaria fer un petit matís, que estic d'acord amb el que ha dit el senyor Corbella, però jo parlaria de que ha acabat l'afectació de la variant Omicron i successives, però necessitem una vacunació extra per a protegir-nos, per a recordar
ara li preguntaré
el nostre cos de lo que ens fa falta.
Sembla...
I sobretot que la gent gran i més vulnerable estigui protegida, perquè poden haver sorpreses.
Bueno, a veure, anem amb la...
El que diu vostè, doctora Cabezas, és molt important.
Sí, sí.
O sigui, que acabi la pandèmia no vol dir que acabi el coronavirus.
No, perquè poden venir variants noves de les que no estem protegits.
I encara que no vinguin variants noves, no tenim en aquest moment pandèmia de grip. I oi que hi ha una part de la població a qui es recomana la vacunació de la grip?
Exacte.
Per tant, el virus, el coronavirus, continuarà entre nosaltres.
Sí, sí, sí.
I això requereix, doncs... Protegir-se. Actuar en conseqüència.
Això vol dir que d'any vacunar-se, com per la grip?
Bueno, això vol dir que és a on anàvem, amb la Secretaria de Salut. Sí. Hi haurà quarta dosi?
Hombre, si hi haurà, tenim els congeladors plens, què vol que faci? Faci un Bloody Mary de les vacunes?
Bueno, li pregunto al Josep Corbella, s'administrarà aquesta quarta dosi o no? O a quin per target d'edat?
Sí, sí, la quarta dosi comença la setmana vinent.
Setmana vinent, quarta dosi.
Sí, sí, sí.
Per qui? A qui anirà adreçada? A qui se li haurà d'administrar la quarta dosi?
Els majors de 80, de moment.
Efectivament. Es comença per majors de 80 i persones que viuen en residències, immediatament després personal sanitari i sociosanitari, immediatament després persones d'entre 60 i 79 anys i persones amb patologies d'alt risc de tenir complicacions greus com poden ser, per exemple, persones amb immunodepressions.
Per tant, la llindar de 80 anys, a partir de 80 anys, quarta dosi, a partir de la setmana
vinent. Sí, a partir de la setmana vinent, efectivament.
Aquesta setmana Sanitat ha tancat la porta a retirar la mascareta al transport públic. Ho explicava la ministra Carolina Darias.
En este momento no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido, y tan pronto llegue esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar, como siempre, la mejor de las medidas y siempre de la mano de las personas expertas.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que és un punt més liberal amb aquestes qüestions, va assegurar fa uns dies que ell mai havia estat partidari de l'obligació de la mascareta al transport públic. I també va dir que creia que durant la tardor caldria portar-la. Tu creus que estem a les acaballes de portar mascareta al transport públic o es mantindrà la mascareta al transport públic durant la tardor i hivern?
Mira, aquí hi ha dues coses que s'han de distingir, que és els motius tècnics i després hi ha les motivacions polítiques que pugui tenir el govern central i el Ministeri de Sanitat.
Doncs a veure.
I poden no anar igual. Motius tècnics per mantenir la obligatorietat de les mascaretes al transport públic en aquest moment no n'hi ha. No n'hi ha perquè, mira, la prova més clara que no n'hi ha és que es porten molt malament, hi ha molta gent que no les porta i no està bé ni un repunt de contagis. Per tant, el fet de portar-la tan malament i tan poc no comporta doncs, que hi hagi més, que l'epidèmia vagi a més. Mm-hmm. Això és el que demostra que no és necessària que sigui obligatòria. Això no vol dir que ningú l'hagi de portar mai. El que vol dir és que s'ha de substituir l'obligatorietat per les recomanacions. I les recomanacions hauran de tenir en compte quan s'ha de portar, on s'ha de portar i en funció de la situació personal de cadascú. I hi pot haver persones que per la seva situació individual doncs considerin preferible portar-la i estarà molt bé. Però fer-la obligatòria per tothom en aquest moment no té sentit.
Però, perdoni.
Digui.
No, digui. Una pregunta, però quan hi ha hagut la mascarilla, resulta que també han baixat les grips normals que hi havia durant les èpoques normals d'hivern.
I els encostipats.
Té raó,
és a dir, no, sí. amb aquesta visió, no estaria bé dur sempre la mascareta en llocs amb molta gent?
Sempre no, i pel motiu següent.
En llocs amb molta gent, em refereixo.
A veure, en aquest moment no tenim epidèmia de grip.
Però n'hi haurà.
Molt bé, doncs quan n'hi hagi, quan tinguem s'incrementi...
Però llavors
No. La clau estarà en saber fer les recomanacions adequades i que la gent les segueixi en funció de la situació en cada moment. Molt probablement, quan els propers mesos tinguem un increment d'infeccions respiratòries, sigui per Covid o sigui per grip, serà convenient o moltes persones preferiran portar la mascareta. I estarà molt bé. Ara, fer obligatòria la mascareta en una situació en què no hi ha circulació, no hi ha epidèmia de cap virus respiratori com som ara, doncs és innecessari.
Va, canviem de virus, anem amb el virus del Nil occidental a Catalunya. Aquest virus del Nil, a veure, de què es tracta això, d'aquest virus del Nil? D'on ve? Del Nil?
Mira, el Nil occidental, se li va posar aquest nom perquè es va descobrir en una regió d'Uganda, que és la regió del Nil Occidental. Sí. Si mires un mapa d'Uganda, hi ha un racó del país al nord-oest del país que cau a l'oest del Nil, i la resta del país cau a l'est. Doncs aquesta regió es diu la regió del Nil Occidental. Allà és on es va descobrir aquest virus. Aquest virus, des d'aleshores, ha sortit d'Àfrica, ha arribat a diversos llocs on ha arrelat, i la novetat que publiquem avui a La Vanguardia és que aquest virus ja és endèmic a Catalunya. A Catalunya viu de manera permanent...
Bueno, pues així, si és de llavors, és que ciutadà català, perquè és català qui viu i contagia Catalunya, també.
Doncs es troba en mosquits i en aus, de manera natural, tot l'any. I ocasionalment, perquè aquest virus, el seu reservori natural són aus, aleshores, quan un mosquit pica una au i després en pica una altra li pot transmetre, allà és on persisteix tot l'any, i ocasionalment, algun virus despistat pica una persona, li transmet el virus del Nil Occidental
I què passa?
Aleshores...
No, vull dir, el virus que et genera? Sí. Que et piqui un mosquit amb el virus occidental, que...
No, doncs, mira,
què suposa?
El primer, aquest virus no es transmet amb facilitat de persona a persona. Ah. Això per tranquil·litzar tothom. Per exemple, si jo el tingués en aquest moment, no us el podria transmetre a vosaltres.
Doncs millor,
no li podria transmetre als meus familiars, ni a les persones amb qui treballo, ni si vaig amb transport públic.
No és com la Covid.
No, per tant, el risc que això causi una gran epidèmia és zero. Ara bé, aquelles poques persones que el contreuen, en alguns casos pot ser molt greu. En alguns casos pot arribar a causar una inflamació del sistema nerviós, del cervell, i en alguns casos és mortal. Fins al punt... que en algunes de les regions del món on ja ha arrelat, com ha passat en algunes zones dels Estats Units, és la primera causa d'encefalitis en adults.
I te la transmet un mosquit?
Sí.
Per tant, no saps, no hi ha manera d'evitar-la.
Sí, precisament. Això és molt interessant.
Ah, doncs a veure...
Què podem fer per evitar-ho?
Un mosquit ja et pica i...
Primer,
no
qualsevol mosquit.
Ah, bueno, sí, clar, però no.
Aleshores,
quan et pica un mosquit
no saps com es tira. Mira, el mosquit tigre, per exemple, no el transmet.
Ah. Sí, quan veus un tigre t'has de deixar picar.
Jo no ho faria.
No, jo tampoc.
Però no transmetrà el virus del virus occidental.
Doncs quin?
Aleshores, uns mosquits d'un gènere que es diu Culex, que n'hi ha molts, és un gènere molt comú, no estan a tota Catalunya.
Ah, no?
No. A les zones on s'han trobat presència d'aquest virus, en aus, i en aquest cas en persones, és al Baix Camp. Al Baix Camp hi va haver dues persones que van ingressar la setmana passada en un hospital.
Baix Camp, ja ho tens aquí.
Sí. A l'Alt Camp també s'ha trobat...
Ho acaba de dir.
S'ha trobat en ocells morts i a la Conca de Barberà n'hi pot haver perquè és on aquests ocells, els estors, es desplacen fins allà. Aquestes són les zones que en aquest moment a Catalunya estan sota vigilància. Deixa'm aclarir una cosa. De la gran majoria de persones que contreuen aquest virus, la infecció és asimptomàtica. Aleshores, de cada 100, 80 són asimptomàtics i 20 fan símptomes. La majoria d'aquests 20 tenen símptomes que són una mica com els d'una grip, que és que de cop i volta es troben malament, fan febre, mal de cap... I d'aquests 20, n'hi ha un 1% de tots, que és el que el virus arriba al sistema nerviós, infecta el cervell i causa complicacions greus. I d'aquests, un de cada 6, per tant, un de cada 600 persones en total mor. Aleshores, la dada important del que us estic dient és que un de cada 100 fa una encefalitis. Aleshores, els dos casos de Catalunya s'han diagnosticat perquè són persones que han fet complicacions neurològiques i que els han diagnosticat a l'hospital. Per tant, si hi ha dos casos diagnosticats a l'hospital i un de cada 100 fa aquestes complicacions, segurament a Catalunya tenim ara més de 100 casos de persones que han resultat infectades, molts d'ells sense saber-ho.
I se sap per què alguns es posen, desenvolupen l'encefalitis o fins i tot arriben a morir? És a dir, hi ha una malaltia prèvia que et pugui causar complicacions quan et pica aquest mosquit?
Hi ha malalties que incrementen el risc. Per exemple, persones amb immunodepressions tenen més risc. Hi ha un seguit de les situacions típiques de més vulnerabilitat, també més edat, més risc, no? Però no hi ha una causa clara, inequívoca, que et digui aquesta persona sí, aquesta persona no. I aleshores, això us ho deia perquè té una implicació, i és que aquest virus no es transmet, us deia, no us el puc transmetre jo, però si jo dono sang i tinc el virus, la persona que rep la sang podria rebre'l.
Fixa't.
Aleshores, s'ha posat en marxa un protocol amb totes les donacions de sang d'aquestes comarques que poden estar afectades perquè es mira la presència del virus per descartar que la sang donada pugui transmetre el virus.
Professor Corbella, i la grip del tomàquet què?
Com?
La grip del tomàquet.
I ara hi ha el virus del tomàquet que ve de l'Índia, que es veu que infla-te quan te pica, te fa com uns tomacons... uns tomacots a la pell, que és tremendo, i se'n diu la grip del tomàquet.
Això no era...
El virus del tomàquet, sí.
Això no era el xarampió?
No, miri... I hasta li passo la cosa del...
Bueno, si no li sap greu, canviarem de temàtica.
És que parlem de virus, de no sé què, hi ha un virus cada dia que surt un virus.
Bueno, sí, sí, hem parlat del coronavirus, ara hem parlat del virus del Nil, i ara...
Perdona, Toni, m'he descuidat el més important, que em deies què podem fer per protegir-nos.
Sí,
no donar facilitats als mosquits. Perquè això, de vegades no som potser tots plegats prou conscients del risc que comporten els mosquits i deixem basses d'aigua, llocs d'aigua estancada on poden criar. Com més facilitats els donem als mosquits, més oportunitats donem a aquest virus d'expandir-se. Per tant, sobretot evitar de descuidar-nos llocs amb aigua estancada, jardins particulars, llocs públics, a tot arreu, i després, si anem a un lloc amb molts mosquits i és una zona afectada, doncs seria convenient posar-se repel·lent d'insectes.
Miri, tomato fu, en anglès, tomato fu, una infecció viral nova que s'ha detectat a la Índia i que ara els epidemiòlegs van a la loca buscant a veure què passa aquí.
Doncs miri, no en sé res. Ja m'informaré i ja li explicaré.
Informis.
Te'n dones compte que els únics que estan informant aquest programa és Marcelí Virgili i Vicenç Martí.
Sí, home. No. La vieja guàrdia.
I tu abans vas donant lliçons i vas rondinant.
Sí,
home.
Exacte, és que esteu badant. Esteu badant d'una manera que jo... És que no, és que
sí,
no
perquè tenim a la Caila jugant...
Estic distribuint al públic, que no saps l'embolic, eh?
Estàs fent taules com en un casament. I total, escolta, són 20, doncs que entrin aquí i seguin, no?
No, sí, però els que podien, no poden, aleshores...
Doncs mira, que no vinguin, s'ha acabat.
Demà no cal que vingui ningú. I tant, que vindrà.
Es torna a tancar l'opció de venir a veure el programa.
No diguis tonteries.
Si no, com el Jordi Abastel, tu, el primer que arriba, el primer que aixeca.
Ara. Mira, és una altra opció, eh? Aquesta no te la
descarto. Fotin una cua i...
Bé, deixem els virus, perquè ja estic de virus fins al capdamunt. Anem a parlar de Júpiter, que, segons ens explicarà ara el Corbella, el planeta més gran del sistema solar estarà el proper dilluns. Si hem de comprar, aquest diria, uns prismàtics, unes lentes.
Llargavistes.
Proper dilluns 26 de setembre, més a prop de la Terra que mai. Fixa't. En els últims 59 anys. Això per què es produeix?
Doncs...
Que és casualitat.
No, casualitat no.
Ah, bueno, per això t'ho pregunto.
Mira, t'has d'imaginar que el sistema solar és com un gran carrusel. I els planetes van donant voltes. Però aquestes voltes que donen no són cercles perfectes, sinó que són elipses. Aleshores, segons el punt de l'elipse on siguis, dos planetes poden estar més a prop o més lluny. En el moment que estan més a prop és quan, si t'imagines una línia recta del Sol que passi per la Terra i que arribi a Júpiter, és quan estan en línia. Si, per exemple, passa uns mesos i la Terra se'n va a l'altra banda del Sol, estarà més lluny, no? O sigui, quan estan alineats, és el que se'n diu oposició. Quan passa això, el planeta es veu durant tota la nit, perquè es comença a veure en el moment que es fa fosc, surt per l'est, dura tota la nit i es pon per l'oest. Aleshores, això passarà, l'oposició passarà el dilluns 26, i en aquest cas, en la posició de les seves òrbites que estan, de les seves elipses que estan a la Terra i Júpiter, la distància serà la mínima des de 1963.
I com sabrem que és? Mirant al cel, com saps que...
On te'l trobes?
Exacte, vull dir, mirant al cel, si estàs en una zona on no hi ha contaminació lumínica, que dius, mires al cel, com dius, allò és Júpiter.
Va, que té una aplicació.
Es veu fins i tot des de Barcelona.
Ah, sí?
L'astre més brillant que vegis.
El més brillant,
tret de la Lluna,
sí,
és Júpiter. És espectacular. A més, no sé si has tingut l'experiència de mirar el cel estant en un entorn rural.
Àger,
per exemple.
Sí, allà si veus el Júpiter, planetari, el vaig estar veient, sí.
Amb aquella llum que té i com va recorrent la bòveda del cel, pot semblar que t'estigui vigilant. I t'imagines els humans prehistòrics com... miraven el cel i li atribuïen propietats divines. I Júpiter, per què és el déu més gran?
Sí,
doncs perquè és el planeta que, no és el que està més a prop, però és el que es dona més llum, el que es veu més lluminós des de la Terra. És el que sembla que més ens vigili. Per tant, el...
A part de fixa't, alguna cosa més? Portant els comentaris del Corbella?
I els altres, doncs,
el terrat a casa, que no té, on tenim la clau, que ara no sé on tenim la clau.
Ui, la clau del terrat aquí a les finques de l'Eixample és un misteri, mai ningú la té.
No sé.
Ningú té la clau del terrat. No, el president no la té, perquè quan li van passar les claus i tot el que és el traspàs de poders del president a l'antic
president, no
li ha passat les claus. És un mal
de... Només el del gas...
No, però el del gas va directe. El del gas no necessita la clau. El del gas ja va directament a la clau del comptador del gas, que no la tens tu, la té el del comptador del gas.
La té el comptador, només ell té la clau.
Sí, sí, i amb la llum i gas passa una mica el mateix.
Sí.
Que també, si ets el president, tens la clau del...
Però qui és el president? Jo ara estic amb una
filla... El president de l'escala. Bueno, tot això per parlar de que podem pujar el dilluns. Sí.
Dilluns.
Clar, el dilluns aquí a Barcelona tenim un problema, que llavors el Piro Musical no hi per amb requi.
Vine a Terrassa, vine a casa meva.
Amb el Pere Musical no veurem.
Escolta, pots esperar que hagi acabat.
A quina hora surt?
Una fumera, depèn de si fa vent o no.
Has de marxar de Barcelona, fora de Barcelona.
Es veurà tota la nit. Júpiter, per cert, és molt agraït de mirar. Amb prismàtics, si teniu... Aquests prismàtics grans, aficionats a l'astronomia, que requereixen un tres peus perquè no et tremolin, es veuen, s'arriben a veure les llunes de Júpiter, les llunes que va descobrir Galileu.
Jo tinc, i bé, t'asseguro que amb aquell prismàtic se veuen la lluna que vulgui.
I amb un petit telescopi fins i tot es pot veure la Gran Taca Roja, que és una tempesta que fa més de 300 anys que està allà agitant-se a l'hemisferi sud, i que és tan gran que dintre d'aquesta tempesta hi cauria la Terra sencera.
Allà, doncs clar, l'aigua no...
Bueno, deixem de Júpiter i parlem de Mart. És cert que aquesta tardor també podrem veure el planeta Mart?
Sí, també és molt
bon
moment per veure Mart.
També serà com Júpiter, que el veurem fàcil o haurem d'estar...
Mart es veu fàcilment, no és tan espectacular com Júpiter, té la gràcia que és més vermellós, Júpiter es veu més blanc, i també aquest mes de... aquesta tardor estarà en oposició amb la Terra, i aquesta tardor serà el millor moment per veure'l de tota la dècada, perquè serà el moment que estigui més a prop. El dia que estarà més a prop és a finals de novembre, no recordo el dia exacte, els últims dies de novembre.
Això es veu que els astròlegs deien que això són catàstrofes, això són catàstrofes i desgràcies.
Crec que n'hem tingut prous de catàstrofes sense tenir aquestes oposicions els últims anys. Espero que no vagi a més.
Ui.
Però vaja, també són bones setmanes per veure Mart.
Bé, i, no,
es veurà tota la tardor bé, I Júpiter també es veurà bé durant moltes setmanes.
Miri, senyals al cel, treballs a la Terra.
Va, aquí no sé si veurem o no, és Starman, el ninot que anava al cotxe de l'Elon Musk, que van enviar a l'espai, amb música del David Bowie, que la podem escoltar. On para ara mateix?
Feia temps que no en parlàvem.
Home, clar, és que el van llançar aquell cotxe que el van llançar.
Sí. Quan diries que fa que el van llançar? Que hi va haver un temps que en parlàvem moltíssim.
Home, perquè era com, bueno, no sé, però encara està, no? Encara està orbitant.
Mira, fa més de 4 anys que el
Què dius? 4 anys?
Sí, el 2018, abans de la pandèmia, en vam parlar molt d'aquest...
Com
viatge
pot
espacial.
Com pot ser que hagi passat 4 anys ja? No pot ser.
Sí, 4 anys. El tiempo vuela, nena.
Sí. Sí. 4 anys.
La percepció del temps, a mi de que ens fem gran, sembla que tot vagi molt de pressa.
Els anys passen que no te n'adones.
Doncs mira, el 2018 també en parla. Ha estat 4 anys i mig donant voltes a l'espai. Està en una
òrbita d'aquests. Encara sona la música del David Bowie.
Això no ho saben si la bateria els hi dura, però si li sona, ha escoltat mig milió de vegades cada cançó.
I sense poder-te moure del cotxe.
Però on para?
Doncs mira, està en una òrbita. Aquesta sí que és molt el·líptica en forma d'ou, que en el punt més proper al Sol està a la distància de la Terra, i en el més llunyà se'n va més enllà de Mart, i en aquest moment el tenim de l'altra banda del Sol a una distància de 300 milions de quilòmetres de nosaltres. És com anar al Sol i de l'altra banda.
Però tornarà o no tornarà?
I què falla?
Va donant voltes al Sol. Sí, és el sentit de la seva
vida. Però,
per tant,
no torna.
Com que no torna? A la Terra no tornarà, no?
Bueno, allò que no doni la volta, doni la volta, dius que vingui...
Com un tinguem un impacte que sigui un meteorit.
Per tant, i el ninot, sabem si està en condicions, o el maniquí, que hi anava o no?
Crec que ja des del primer dia gaire en condicions no devia estar, aquest bitxo.
Aquest bitxo.
Per tant, està orbitant un cotxe...
Hi ha
amb un ninot a dins.
Un ninot.
I assegut. Amb la música de David Bowie.
Assegut al lloc del conductor... Però un ninot que no es va treure...
Si veu un astronauta, diré, hòstia, aquests estan però fatal. Perdó, un astronauta. Si
un extraterrestre.
Un extraterrestre.
Home. Me'n torno cap a casa.
Con estos ni contacto ni nada, ben lluny.
Passemos de largo, que estan com una xota. Bueno, doncs aquesta és l'última hora de Starman, tot i que, bueno, mai perdem l'esperança de que un dia d'aquests aterri, que et diré jo, aquí a Montjuïc. No estaria, saps, jo que caigués el cotxe.
Bueno,
per què no?
Perquè ha de ser precisament a Montjuïc.
Hay muchas apariciones.
Home, hi ha espai, a Montjuïc hi ha espai, a l'Estadi Olímpic, hi ha el Palau Sant Jordi.
Però hem de jugar al Barça ara.
Bueno, pues per això, com que s'han de fer unes reformes, doncs que hi caigui abans. Molt bé, Josep, doncs escolta, moltíssimes gràcies
a
per
vosaltres.
Tota aquesta informació que ens has aportat. Res, d'aquí 5 minuts, bueno, 4 i mig, parlem, entre d'altres coses, del Servei Meteorològic de Catalunya, que avui ha fet una alerta dels episodis de pluges fortes que vindran a la tardor, i han donat uns consells que mai haguessis dit, mai haguessis pensat els consells que ens han donat. Jo és que realment me'ls he apuntat perquè
tots,
no sigui que... Home, tots. Perquè no, és que no se m'haguessin mai passat pel cap.
Els castells ens agraden i ens emocionen. Però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells.
Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat.